banda, després que la seva mare, la ja princesa Beatriu, hagi signat l'acte de dedicació en favor del seu fill primogènit, ha estat en el primer dels actes previs a la cerimònia d'entronització que ha tingut lloc a l'Església Nova d'Amsterdam.
Ha estat un moment. Més notícies a les 6. Continua ara la persiana.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A les 5 i 5 minuts entrem a la segona hora de programa. En els propers minuts parlarem amb els nostres tertulians i repassarem els temes més destacats de la jornada. També parlarem de l'espectacle musical de Silenci 6. Ja ho tenim tot a punt. Continuem.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
I avui a la nostra xerrada ens acompanya en Pilar Carbonell, benvinguda.
Bones tardes.
Juan Cabrera, benvingut.
I bon sol.
I Dani Martorell, benvingut.
Molt bones tardes.
Comencem amb el primer tema que volem posar damunt la taula, i és que l'Estell ha remès aquest dilluns a les associacions de pares perquè posteriorment ho remetin els tutors legals dels alumnes de Balears un escrit en el qual insta aquests al fet que no diguin el seu, que no duguin els seus fills a les classes que s'imparteixen en anglès o un altre idioma estranger, tal com estipula el decret de trilingüisme aprovat pel govern. Creus que això és una bona mesura? O és una mesura factible? Antoni Martorell, primer de tot, m'ho explicarà, m'ho matitzarà un poquet, que és el que pretén, perquè a simple vista crida un poc l'atenció.
Com que ja no estàvem molt d'acord abans de començar, Antoni, mos...
Jo en setaré el tema. Mira, jo no vull llevar legitimitat en aquest sindicat per dir a no pares el que el vulgui dir. Nosaltres, ja t'he dit, com a jo, com a representant d'un sindicat, nosaltres apostem més per la informació que per la insubmissió. I vull dir una cosa, aquest decret nosaltres, com a sindicat, no estem en contra d'aquest decret en el fons, sinó que estem en contra de qualsevol vol implantar. I jo crec que això és fàcil d'entendre.
De com se vol implantar el trilingüisme.
Exactament, com se vol implantar. Mira, per dir, aquest decret que se va aprovar dia 20 d'abril estableix que se faran assignatures d'anglès a primer cicle, en un segon cicle d'educació infantil, és a dir, a 4 i 5 anys, se farà assignatures en anglès a primer, tercer i cinquè de l'ESO, a batxiller i a FP.
Perquè vull entendre, i deixa'm que te demani, Antoni, vull entendre que no estàu en contra del trilingüisme.
No, nosaltres estem en contra de com el govern vol implantar, i tu m'ho donaràs la raó, supòs, després del meu raonament. Per implantar i per tu donar una assignatura en anglès, la Conselleria determina que s'ha de menester un nivell B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes. Això vol dir que se necessita una persona que no tingui ni idea d'anglès o tingui un coneixement mínim, se necessiten 6 anys per aconseguir aquest B2 d'anglès. Jo, per exemple, tots de la meva generació, o molt de la meva generació, vàrem estudiar en francès, i som professors sense cap problema. Per tant, hauríem de començar des de zero. Hauríem de començar en un nivell bàsic d'anglès, perquè no hi ha... I, per tant, aquella gent, per exemple, en el meu cas, que han fet anglès per nostre compte, hauria a un nivell intermig. Lo qual vol dir que per tu donar classes d'anglès hauries d'arribar a 6 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. Molt poca gent en aquests moments, molt poca plantilla del nostre professorat, jo m'atreviria a dir un 10 o 15%, té aquest nivell de B2. I suposant que hi hagi una persona que tingui aquest nivell B2, no és suficient un coneixement de B2 per tu per impartir matemàtiques, ciències naturals. Tu necessites uns seminaris específics d'una terminologia de matemàtiques, una terminologia de ciències socials, per tu poder donar classes. L'educació és una cosa molt sèria, i això hauríem de tenir tots, clar. És a dir, una empresa...
El problema és el professorat.
Exacte, una empresa que no tingui els seus treballadors ben formats no pot donar un servei. I jo crec que a l'ensenyament ens hem de mentalitzar que per donar classes han d'estar ben formats en anglès. I no hi estem. I això és la realitat. Vull dir, nosaltres no estem en contra de que s'implanti aquest decret i que s'implanti així com s'ha dit, però el que no estem d'acord és que l'any que ve s'hagi de fer, com he dit, assignatures a infantil, assignatures a primer, tercer i a cinquè de primària, a ESO i a batxiller. No estan preparats, els docents. Necessiten un reciclatge, necessiten una formació, se necessiten uns recursos, se necessiten un medis, que en aquest moment l'administració no te dona. Mira, jo estic apuntat a l'Escola Oficial d'Idiomes, no em porta. Segurament no tindré plaça, perquè hi ha una avalanxa impressionant de gent que amb por se n'ha anat a fer que cursos de formació de l'anglès.
I gent que no té feina i potser diu, mira, aprofitaré i estudiaré un idioma. Exacte. També, no? Per tant, estan desbordats.
Ve, nosaltres mos per bé, però l'any que ve s'hauria d'agafar tota aquella gent amb un nivell de B2 i se li hauria de fer un seminari específic per donar les assignatures que volen donar, que s'haurien de donar, un matemàtic, una, com se diu coseno en anglès, com se diu seno, com se diu un integral, com se diu equació, com se diu un arc ogival, com se diu un canal de la manxa en anglès, ho saps tu?
És
tot una terminologia que tu tens un nivell B2 i tu no pots donar classes, han de ser serios.
Jo entenc perfectament el que tu
Pilar,
dius.
Hace, ¿qué tiempo hace que salió esta ley por parte de
20 de abril? 20 de abril de este mes.
Creo que estábamos aquí.
Un mes.
Creo que estábamos aquí. Y yo dije que uno de los grandes problemas que se le viene ahora a la enseñanza es la poca preparación que van a tener los profesores. Es decir, no todos los profesores tienen. Es decir, cuando algunos aprendan inglés, yo creo que ya se pueden jubilar. Es decir, lo que hace falta es crear unos espacios donde haya gente profesional, el inglés, que hable inglés, que sepa hablar perfectamente inglés, no tiene que estudiar ahora, porque aunque quiera estudiar ahora, este señor no puede tener capacidad de poder enseñar a los alumnos. Es imposible, y esto Pilar lo tiene más claro que yo, porque ella ha estado en Inglaterra y sabe cómo se mueve todo este tema. Lo que no puede ser es que yo mande a mi niño al colegio y a algún profesor
que no sepa inglés y tenga que dar inglés.
Bueno, pero entonces, ¿esto es una manera de crear puestos de trabajo, no?
Clar, jo és que aquí ho veig des de dos punts de vista, dins del meu desconeixement de lo que tu acabes d'explicar ara mateix, de la part que no tenim aquest professorat format per donar aquest tipus d'assignatures, no? Jo com a mare d'alumne, en el que, evidentment, com ja heu dit, jo estudia fora i li xerro anglès al meu fill, pues jo encantada de que el meu fill impartesqui assignatures en anglès. Però per suposat, per part de qualcú que tingui un nivell com per donar aquesta assignatura, no? Cosa que jo suposo que molt de pares desconeixen aquesta altra part, no? Si tu te demanes, escolta, com a mare, vols que el teu fill faci trilingüisme o que li donin anglès a l'escola perquè els idiomes, i sobretot l'anglès, no mos han d'enganar. És més que important. I nosaltres aquí, les nostres illes, i crec que a nivell de tot Espanya tenim un nivell que no arribem en el resta d'Europa ni vemo, ni mos hi feim a prop, i mos fa molta falta, és veritat. Que lo que veig jo és que per part del govern s'ha donat una solució a nivell de paper, perquè el paper lo aguanta tot, però que després no és pràctic.
Sí, mira, jo ara diré una frase que va dir Winston Churchill fa molt d'anys. Hem de pensar més en les pròximes generacions que en les pròximes eleccions. I amb aquest decret de trilingüisme s'està pensant més en les pròximes eleccions que en les pròximes generacions. I és molt trist.
Bueno, però això però desgraciadament
això
sempre.
Això està ocurrint sempre. Es decir, los movimientos que ha habido con el tema de la enseñanza, cada cambio político ha habido un movimiento distinto, sí, Tony. Sí. Por lo tanto, al niño siempre lo hemos tenido mareado.
Sí, sí.
El niño cuando tiene ya 18 años dice, no sé cómo voy a tener que terminar la carrera porque la base la tengo totalmente perdida. Sí, sí. ¿O no es así?
Sí, sí. Mira, y además, los sindicatos siempre dicen que criticamos, pero yo voy a dar una solución muy simple. El año que viene, toda la gente, todos los profesores que quieran, porque no se puede obligar a nadie, y tengan el nivel B2, que hagan un seminario específico de la asignatura que vayan a impartir. Y el próximo año, no el que viene, sino el próximo, cuando hayan tenido un año de formación, que se empiece progresivamente con esta implantación de este trilingüismo. Perfecto, no hay ningún problema. Lo que no puede ser es que el año que viene, con un 10% de personas que tienen el nivel B2, que eso no quiere decir que sepan cómo se dice la terminología concreta de su asignatura, porque la educación, digo, que es una cosa muy seria. No es para. Es que la educación, el concepto que tenemos de educación aquí en España, no es el mismo que tiene en Finlandia. Esto en Finlandia sería inconcebible.
Bueno, yo creo que más que la educación es la enseñanza, ¿eh? La educación están los padres para ello.
Ni cualquier empresa.
La enseñanza es lo más importante.
Vosotros sois empresarios. Vosotros vosotros os atreveríais a montar un negocio sin gente formada?
En Mallorca lo hace todo el mundo.
Bueno, desgraciadamente es algo por lo que lluitan fa molta
estona. Pero vosotros dos, que sois profesionales buenos, y así me consta, no lo haríais. Vuestros camareros serían gente con clase, con formación y preparación, porque si no, no abrís un negocio.
Bueno, esto también, si nos vamos a desviar en ese tema, hay mucho que hablar de este... Esto sería para otro debate.
Aquest 10% que dius que...
10-15%
de professors que estarien capacitats per poder impartir classes després fent aquests seminaris específics de cada assignatura, com us has explicat, no serien suficients per cobrir aquestes assignatures que fan falta?
Després...
Perquè quantes assignatures, de quantes assignatures estaríem parlant per cada classe?
Mira, bueno, un decret és un decret i un decret necessita d'un ordre desplegament, perquè tampoc no existeix.
Però és que això ho veuran, que no hi ha professorat suficient, vull dir...
Hi ha molt de problemes, que s'hauran d'enfrontar amb molt de problemes, això se veurà i no funcionarà, jo ja t'ho dic.
Bé, però se pot
si
volen
tornar a xerrar, veuràs com no haurà funcionat. El que s'ha de fer és donar recursos, i si no tens, es diu, professor, ja no demanam recursos, ja no demanam una dotació econòmica, perquè sabem que no la tindrem, només demanam temps. Aquell que no en saben gens, 6 anys, i aquell que en sabem un poc, 4 per formar-nos i per arribar a aquest nivell B2. Ja no demanen tot més, simplement tens. I ja ho veureu, vull dir, això és crònica d'una mort anunciada, i ho dic.
Bueno, però
que serà cada dia més difícil que els nens aprenguin anglès.
No serà difícil, però que se dé una educació de qualitat. És a dir, bueno, els nens faran anglès, però no tindran gent especializada y profesional para darle...
Lo cual quiere decir que hay que aprender mejor catalán.
No.
Además, pues con el catalán vamos a un barriado, nada más.
No digo esto. Yo digo, por ejemplo, que para hacer el mira, nuestra lengua materna, la nostra llengua materna, que és el català, a nosaltres ens obliguen a fer un seminari d'especialització. És a dir, un professor de socials ha de fer català i un seminari d'especialització. Ha de tenir un nivell C de català més un seminari concret de la seva especialitat per donar en la seva llengua materna. Com no pot ser així a l'anglès? Vull dir...
Què li suposaria una escola? Contratar un altre, un professor més?
Però si, estan
xerrant de fondos públics, l'escola no tenen... Això és el que suposaria en el govern.
Vale, què li suposaria en el govern? Quant de professors per escola se farien falta? 2-3 professors més?
Dependrà del nombre d'alumnes, supos, no?
Però professors que estiguin capacitat, que jo, segons jo, no n'hi ha en aquest moment perquè no hi ha els seminaris d'especialització que són tan importants com un coneixement de B2 d'anglès.
O sigui, ja no és que els poguessin contratar, sinó que ja no els tenim.
No els tenim.
Com se diu un seno en anglès? Tu ja saps anglès?
No, no tinc ni idea.
I sincerament,
i tu saps anglès? Saps anglès?
I
com explicaries una equació de segon grau? Com ho diries, equació de segon grau?
El magisteri no s'ensenya aquest nivell d'anglès.
No. Això és una cosa que han fet...
Ja començant per aquí?
Aquest nivell B2 l'han assumit cada persona, cada professor, per pròpia voluntat.
Per ser professors d'inglès d'escola, no és vera?
Perquè han volgut. M'entens? Vull dir, jo crec que això és una evidència que, clar, la gent no hi cau, però crec que la gent ho ha de saber. Bueno.
No, sí, són
coses... Pues és un mal planteamiento, ¿no? És un mal planteamiento, porque si realmente esto está ya a punto de salir para el año que viene, ¿no?
Bueno, sí, es increíble. Hemos conseguido problemas donde no los teníamos, ¿no? Y ya han tenido suficientes.
Pero bien, el que tothom està d'acord és que és evident que s'ha de millorar el nivell d'anglès de les escoles.
Sense dubte.
Això que tothom està d'acord.
Sense dubte.
I possiblement a través d'aquest debat aconseguim entre tots trobar una fórmula. No ho sé, supòs.
Sense dubte.
És que m'hi ha de ser aquest. El que no podem fer és molt difícil, no tenim professors, anem a xerrar d'una altra cosa.
Jo t'ho puc dir, que un 90% de professors estan d'acord amb aprendre anglès. O un 100%, no dic jo 100% perquè sempre hi ha excepció, però un 95% estan d'acord que han d'aprendre anglès i volem aprendre anglès. Jo estic matriculat a l'escola oficial, he fet la preinscripció, però m'acceptaran? No. O possiblement no, perquè tenen 30 places o 40 i hi haurà potser 1.000 persones que se presentaran. Són 10.500 professors que han de reciclar.
I no se podria fer progressivament, començar per infantil, per exemple, i anar...
Clar, és això el que demanam. Però aquest decret no diu això. Però bueno... És una proposta que, sincer, bueno, suposo que ja no, perquè aquesta petició jo ja l'he feta allà on l'havia de fer i on l'havia de fer, en un foros pertinents, en un Consell d'Educació, en un Consell Escolar de les Illes...
I potser això és una pregunta tonta, però, sincerament, si aquest decret va endavant, el mes de setembre, començaríem amb què? Bon, anant tu i jo a donar classe?
Començaran la gent que tingui aquest nivell B2 i com que no bastarà...
I l'escola que no en tingui?
Pues no lo tiene.
I de, no importa preocupar-nos? O no importa que
la conselleria que cap professor s'ho preocupi? De fer qualque medi per posar a l'abast d'aquesta...
O contratar.
Un certificat, escolti, no tenim professor, segur, i nosaltres continuem en català.
Segurament que se farà que si no tenen P2, o que tinguin UB1, o que tinguin un nivell mitjà, però això no són maneres, han de ser serios.
No, quasi que m'estim més que no, no? M'estimar petició... més que continuï en català que no segon quin nivell d'inglès.
I sobre el moviment o la petició que ha fet l'Estei, com penseu de, que la solució sigui de, que cada pare enviï un fullet omplit dient que el meu fill no anirà a classe?
Hombre, yo creo que los padres no entrarán en este juego, ¿no?
Yo tampoco no creo.
Yo creo que los padres lo que tienen que preguntarse, o deberían de preguntarse realmente lo que hemos comentado anteriormente, si hay profesores que sean capaces de enseñar al niño cuando llegue allá.
Bueno, el que diu l'Estei, que presenta 8 punts en els quals sustenta la negativa, el primer d'ells es basa en el baix grau de coneixement de la llengua estrangera dels alumnes i que els impossibilitaria, segons diuen, seguir el correcte desenvolupament de les matèries impartides. No estan només preocupats perquè no hi ha professors capacitats, sinó que creuen que els alumnes tamateix no aconseguirien seguir el ritme de les classes.
Home, ja ho has dit, la veritat, un nin de... perquè m'apareix que això s'ha d'implantar a tots els nivells, no? Un primer de l'ESO, un segon de l'ESO, que li...
Primer, tercer i cinquè de primària, primer d'ESO, vale. Batxiller, segons pues les possibilitats...
Per exemple, primer d'ESO, que jo hi tenc el meu fill. Primer de l'ESO, 13 anys, un coneixement del medi, jo que a vegades vaig el seu llibre, no... un nin que tingui el nivell d'inglès que tenen els nins avui en dia, normal, eh? No un que tingui una mare inglesa o un pare inglès, no pot seguir coneixement del medi tal, o sigui, la mateixa assignatura
amb anglès. O matemàtiques, que encara és pitjor.
Jo encara pen més tu problema, perquè un nin són esponges.
Si a damunt el professor no li pot explicar amb anglès tampoc, tenim un problema.
Jo crec que ningú mos ne llamo, professor, no mos ne llamo a fer això, a més, crec que és una bona mesura. És molt bé aquest decret, però jo personalment, en un fons, hi estic d'acord. El que no, que ha de quedar clar, eh? Vull dir, el que no estan d'acord és que l'any que ve, i això ho diu decret aprovat dissabte passat...
L'any que ve, d'aquí un parell de mesos?
D'aquí un parell de mesos s'hagi d'implantar a segon cicle d'infantil...
Bueno, en estos meses de vacaciones, que tenéis unos cuantos, o vais a Inglaterra...
I aprendem...
Vos enviarem massivament en intercanvi. Ara quan vinguin els avions dels inglesos els omplirem de professors, no? Per ens intercanvi.
No, fora bromes. De totes maneres, jo conec molt de companys que ja mos hem anat i han corregut a l'escola oficial d'idiomes, però estan els hem saturats a l'escola oficial d'idiomes.
Però que farei dos mesos per fer segon quin nivell d'inglès?
No, començarem, evidentment, començarem en un nivell que mos trobin. És a dir, te fan unes proves de nivellació i tu començaràs a estudiar en funció d'un nivell que tu tinguis d'anglès, que aquestes proves ja quan estan saturats se fan per internet i que té assegut, eh? Però anar a la pàgina web de l'escola oficial
d'idiomes... Llibre i de més.
No, bueno, tenc ganes a tu mateix. S'entén? Vull dir, la prova de nivellació l'han penjada a internet, qualsevol pàgina d'escola oficial d'idiomes, i cada professor farà...
Sí, però aquesta mentida de jo fer la prova m'ha de suposar estar un grau o un altre, i això m'ho suposa una feina...
Però ho has de poder assumir després, saps?
Sí, però hi ha gent que s'ho pugui pensar, no? Si això m'ha de suposar continuar una feina o no.
Jo no m'atreviria a enganar perquè tinc ganes de tu mateix, perquè si tu estàs...
Comences a un nivell que no estàs preparat per...
Evidentment.
Per fer.
Però bé, vull dir, ja ho he dit, l'idea és molt bona perquè els professors espanyols ens han de posar les piles i han de saber anglès, això, sense aquest dubte.
I els polítics?
I els nens. Els nens és fonamental.
No se poden posar tot dins el mateix sac, eh? Tothom. O sigui, ja no només professors, sinó jo crec que és per tothom avui en dia.
Han de saber
anglès. Sense anglès, on vas?
Ja. No, vull dir, jo crec que ara jo, per exemple, he estat a Finlàndia i allà tothom xerra anglès, vull dir, tothom xerra anglès, un impatí xerra en anglès amb un nivell boníssim. Clar, però vull dir, Espanya no és així, mos han de posar les piles, això, sense dubte. El que passa és que aquest decret no se pot implantar així.
Sí, tothom està d'acord amb el fons, però no en les formes. Sí, tothom refresca la tertúlia, no.
De totes maneres, tal vegada per part del sindicat, no? És el millor explicar, així com tu has explicat, no? Perquè jo m'adono un fulletó que me diuen, escolta, no duguis el teu nin a classe el proper dilluns o dimarts, el dia
no,
que sigui.
No, ja dic, jo tampoc
jo crec que això no me serveix de res, no? Me serveix el millor un poc més que m'expliquis. Mira, sí. Escolta, és que tampoc no tenim professors com, perdona, impartir aquesta assignatura amb aquest nivell. Dius, bueno, no vol dir això, que jo no dugui el meu fill, però pots estar o no d'acord.
Sí. Jo vull remarcar que tenia el títol B2 no vol dir que tu puguis impartir classes amb anglès, perquè un nivell B2...
Tens un nivell, però després t'has d'especialitzar en el llenguatge de classe.
Se refereix de català, que la nostra llengua materna, mos obliguen a fer un seminari d'especialització per cada matèria.
I una pregunta, i què vos han dit per part de la conselleria? O sigui, quina ha estat la resposta per altres que ja ho heu registrat i demanat i argumentat? Escoltau, és que això no... Resposta a zero.
Zero. No, no sé...
Ja no dic, sabe, no contesta.
Me tornaria a remetre la frase que he dit abans d'en Winston Churchill.
Bueno. Hem arribat a les 5 i 23 minuts, ja anirem veient com s'implanta. El mes de setembre està aquí de vora i ja veurem quina solució se troba per aquest problema. Ara, de moment, escoltem un pot de publicitat i després continuem amb altres temes.
A IB3 Ràdio, la persiana. IB3 Ràdio, a Capdepera, 96.4.
Fira del Vi i Formatge d'Estellans. El 1 de maig assaboreix la perfecta combinació del vi i el formatge. Tot tipus de formatge i de vi, en especial la darrera anyada local. A més, hi trobaràs pastisseria, joia, roba i una mostra de brodadores. Activitats pels infants, tallers, ponis, castells i un rocòdram. Fira del Vi i el Formatge, Ajuntament d'Estellans.
Això és IB3. Probablement ja ho sabeu que esteu sintonitzant IB3 Ràdio. El que vull dir-vos és que a partir del 1 de maig, cada hora baixa a les 4, hi trobareu un magazín que pretén, sobretot, entretenir-vos. Es diu Això és IB3, dia 1 a les 4.
Això és IB3, amb Joan Frontera. Estrena demà a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Ara, a IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú.
Miqui, tot a punt ja per començar aquest Zona Mixta.
Tot preparat, eh? Com cada dia, moltíssimes coses i moltíssims temes damunt la taula.
Abans de dinar, a la 1, tot l'esport balear passa per la Zona Mixta d'IB3 Ràdio. El protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda.
Flamant, medallista, olímpic, Sergi Jull. Sergi, què tal? Bones tardes.
Hola, bones tardes.
Llorenç Serraferrer, què tal? Molt bones tardes.
Bones tardes.
De dilluns a divendres, Alejandro Jurado te posa al dia de tot l'esport amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res.
Tothom ben pendent, que comença...
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la 1 del migdia, amb Alejandro Jurado.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. La persiana.
Continuem a les 5 i 26 minuts a la nostra tertúlia. Recordem que avui ens acompanyen Pilar Carbonell, Joan Cabrera i Toni Martorell. I ara parlam de la planta hotelera que comença a activar-se en previsió a l'inici de la temporada alta, que arranca demà 1 de maig i amb bones perspectives d'ocupació. Els hotelers reiteren que després el més important és quantificar la rendibilitat de les places ocupades mentre van obrint de manera esglaonada. Bé, dia sí, dia també estem parlant de que pareix que tindrem una bona temporada, no és vera?
Bueno, xerram de que ve molta gent. Jo crec que hem de recordar de que xerram de que tenen bona ocupació, vendrà molta de gent, però, i a totes les també ho han dit, quina rentabilitat mos deixarà aquesta gent, quant de doblers gastaran, serà un gasto turístic major que el que han tingut els darrers anys, que sincerament no ha estat per tirar coets. Bueno, ja m'agradaria pensar que estàvem davant una bona temporada, però... És sempre el mateix, tornem sempre que és una temporada molt curta, que ja ens en tornem molt conformistes, que també funciona amb aquestes 8 setmanes de juliol i agost, que tot una que arriba a setembre començam a xerrar de el cierre de temporada i que no s'ha dit la temporada, com si baixessin la persiana, eh? Com si baixessin la persiana, altres m'enteneu, i després veurem que fem en hivern, no? Jo sincerament crec que és molt trist que encara mos estem plantejant això. I dins, quan mos posant dins el context de resta de la península, pues és veritat que no estem tan malament, però és una pena que en tot el que tinguem encara estiguem així. Jo sincerament ho crec.
Què passa?
Hombre, esperábamos. Hombre,
que vienen muchos. Y estamos de obras en el aeropuerto en el principio de temporada.
Sí, pero esto suele ocurrir siempre a la gente que tiene buena cabeza a la hora de organizarse. Mira, esto que tú acabas de comentar, es que esto es la canción de cada año. Cada año estamos viendo la misma cantinela. La misma cantinela, siempre lo mismo. Entonces hay momentos que tú dices, bueno, otra vez tengo que repetir lo mismo que dije hace poco tiempo. No. Mira, yo lo que veo es que realmente en Mallorca hay un turismo que está desde hace una serie de años, que no se está hablando muchísimo de él, y que tiene un poder adquisitivo bastante alto, que es el crucerista. Es decir, el crucerista sí que está dando desde hace una serie de años a esta ciudad una imagen totalmente distinta a lo que ha hecho durante muchos años solamente mirando y velando para los hoteleros. Los hoteleros tienen su hotel, tienen su coto cerrado, intentan sacar el máximo de dinero al turista, pero de puertas para afuera hacer posible que no se hable mucho, solamente para ellos. Sin embargo, el crucerista, cuando llega a Palma, pues se mueve por la ciudad, se gasta, se va a la peluquería, coge taxi, todo lo... tiene un poder adquisitivo, como he dicho anteriormente, que se le nota, y la ciudad pues está creciendo en ese aspecto. Buenos establecimientos a nivel de restauración, buenas tiendas, en eso sí que hemos mejorado muchísimo.
Y perdona que te interrumpa solo un segundo por algo de lo que estás diciendo, y además es que estamos abriéndonos, diríamos visualmente, a muchísimas otras nacionalidades, porque en estos cruceros vienen chinos, vienen muchos americanos, vienen nacionalidades con las que normalmente nosotros no trabajamos. Son tour operadores que no nos traían gente. Entonces, a través de estos cruceros nos estamos abriendo al mundo, ¿eh?
Y de hecho, mira, hablábamos antes de la profesionalidad que deberíamos tener los empresarios que estamos al pie de calle, sobre todo en el tema de restauración y de tiendas, que son los más sacrificados en esta comunidad. Somos los primeros que estamos buscando gente que conozca el idioma, que de alguna manera viene a esta comunidad, sea el ruso, sea el chino, sea el japonés, y no hay establecimiento hoy que no esté intentando tener como mínimo a un profesional que le hable del idioma que realmente recibe de este visitante, ¿no? Y esto es un poder adquisitivo muy importante, porque la mano de obra cualificada para el empresario cuesta mucho. Y sin embargo, antes me preguntaba mi amiga Pilar, te tengo que hacer una pregunta con respecto a uno de los impuestos que pagamos aquí. Nosotros, con toda la cantidad de impuestos que pagamos, no recibimos nada en mejora de beneficio de todo lo que es el tema de atender bien al cliente. El coste que supone hoy en día en este Mallorca, que yo me aplaudo a mí mismo y a Pilar, porque lo dijimos cuando hubo la ley de tabaco, la prohibición de ley de antitabaco, dijimos, bueno, pues ahora que se vaya preparando la ciudad, porque la ciudad va a cambiar un montón. Es decir, cosas que aquí en Mallorca había dos terrazas, hoy en día no hay calle que no tenga terrazas puestas de los establecimientos. Pero el coste que tiene que soportar el establecimiento del pago para mantener unas terrazas abiertas, para darle una imagen distinta de lo que hemos tenido durante muchísimos años a un turista que nos visita por un periodo de poco tiempo, porque el que viene en barco, sobre todo el crucerista, viene con las horas pegadas, es decir, entra por la mañana, pero por la tarde a las 7 ya tiene que estar recogido en el barco, ¿no? Bueno, pues esto tampoco se lo plantean, es decir, estamos pagando siempre por todo y no nos beneficiamos absolutamente de nada de todo cuanto le estamos dando como imagen a la ciudad. El político se llena la boca de decir hemos hecho, pero es que realmente no hacen nada. Es decir, tienen que facilitar, pero facilitar no es simplemente dar facilidad para que se pueda poner una terraza, sino que se ponga también unos cánones que no sean tan caros, porque así el coste de la bebida, el coste de la comida, no le supone tan caro al visitante. Por lo tanto, esto es un mensaje también que para el tema de lo que es la alcaldía. Y por cierto, estoy contento de que se estén haciendo algo que también es verdad que durante muchísimos años nos ha hecho, las ferias temáticas que se están haciendo hoy en día. Hoy, si faltaba poco, en un mes tenemos tres. Luego el mes que viene no tendremos ninguna. Eso se llama organización. Pero me parece muy bien que se tenga, me parece muy bien, porque ya hasta ceden unos espacios que antes era muy difícil de convencer a los que estaban en el gobierno de que efectivamente el turismo de calidad lo hace el visitante que viene a pie, el que coge el taxi, el que coge el rentacar, el que coge el coche de caballo y el que se pasea. Y una ciudad viva es aquella que realmente está abierta a lo que realmente es el visitante que nos visita en Mallorca, sobre todo. Yo creo que aquí, en esta legislatura por parte del ayuntamiento, hay que aplaudir una serie de cosas, que realmente eso de los 365 días abierto al público es muy importante. Pero también este mensaje tiene que llegar al gobierno. El gobierno tiene que facilitar y crear, por ejemplo, en la zona del Arenal, pues que haya una seguridad, que no haya el tema de prostitución, el tema de los trileros, el tema del, de Tom Manta. Es decir, todo esto se tiene que controlar porque al final esa imagen es nuestra, no es de aquel que lo está haciendo. Y esto hay mucho que hacer todavía.
Sí, s'ha fet molt, però hi ha molt, molt per fer encara.
Sí, s'està potenciant molt aconseguir una ciutat més cultural, incentivant tot aquest programa. Clar, a la gent li agrada sortir. S'ha demostrat que cada vegada que s'organitza qualsevol cosa, a la gent li agrada sortir i participar de tots aquests actes. I, evidentment, els beneficiats és tota la ciutat. Vols també heu presentat unes jornades a una ciutat d'àpers i això ens pots explicar un poc més ara que te tenim.
Començarà demà, durant enguany el que diuen el Boat Show, no? Es... pues de sempre es...
no sé com se diu.
Bueno, nosaltres feim tapamar,
sí,
però dins se fira nàutica, no me sortia, no? Se fira nàutica, es que enguany nos hemos vuelto tan internacionales.
No, porque realmente se estaba haciendo otra debajo de allí en la muralla donde está la catedral de,
bueno, això era una fira de tema de cervesa.
Bien, pero
¿no?
Está bien,
tema
porque mira, han venido, han traído a un señor que se ha recorrido el mundo cortando jamones ibéricos.
Sí.
Bueno, pues este señor es un tío agradabilísimo, una persona que ha tratado con las
sí,
mejores figuras del mundo.
Moltíssimes
bueno, y esto quieras o no quieras, solamente por el hecho de ir a verle a este hombre, pues merece la pena, porque es un show cuando está cortando el jamón, ¿no? Bueno, pues estas cosas son muy importantes. Y de ahí es donde decimos nosotros que el ciudadano, para sacarle de casa, siempre tienes que hacer cosas que le motives. Y motivar significa invertir. Y significa traer a gente que te pueda enseñar o que te pueda entretener. Y esto lleva un coste. Pero ese coste, vuelvo a repetir lo mismo, no puede caer siempre sobre los mismos. Porque también es verdad que durante estos cuatro últimos días, aquellos que montaron este evento, pues lo han pasado muy mal, porque económicamente no han podido hacer nada por motivo de la naturaleza. Y esto no hay nada que decir.
Bueno, però això jo espero que durant aquests 5 dies que nosaltres muntem tapamar, espero que no plogui, perquè és una fira
no,
que qualsevol...
Yo me baso, Pilar, en que hacemos el evento, invertimos, y luego te puedes encontrar que no has podido sacar ni siquiera el coste del montaje. Y es ahí donde yo digo, ¿dónde está la administración? La administración debería estar ahí.
Jo vos puc explicar que nosaltres el que ens va passar amb aquesta fira de tapes tapamar és que ens coincidia amb un altre permís que havia donat el govern a les cases regionals, en el mateix temps. Perquè nosaltres ens queixàrem, pues precisament per lo que està explicant el senyor Cabrera en aquest moment, perquè nosaltres, que no existeix cap tipus de subvenció, ens costa molt d'esforç muntar aquesta fira amb un permisos, amb un pues, tot tipus de llicències, un personal contratat, tot un menjar peix fresc, a més de muntar les carpes, etc, 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 i després ens han trobat que per una falta de calendari, de previsió, per una falta d'organització, coincidíem un parell de fires en el mateix temps. Cosa que no ens pot passar a la nostra ciutat. El que hem de fer és intentar que hi hagi coses cada setmana de l'any i no solapar-nos uns amb els altres. Nosaltres realment ens queixarem perquè és que no és just que quan tu fas un esforç com aquest coincidesquis i puguis ser molt bé que no només no empatis sinó que hi perdis. Sí.
Pilar, però hem de tenir en compte que per el nostre clima i per les nostres condicions abril i maig i fins a meitat de juny són temps ideals per fer fires. Vull dir, llavors ja entram en temporada alta, tothom en la
però
seva
i què passa
història.
En temporada alta? Tenim molta gent, jo no hi estic d'acord. També hem de fer coses
sí.
Per quan tenim la gent aquí, per quan tenim tanta gent aquí. Mm-hmm. També volen veure que a Palma s'hi fan coses. No només ve la gent a la platja. És vera que molta d'aquesta gent que ve a Oriol i Gost vol anar a la platja i ve per això, però també hi ha gent que voldrà venir per altres coses. I pareix que tenim aquesta sensació de que Oriol i Gost no han de fer res. Fa molta calor, tamateix tothom està a la platja i no han de fer res. Ho han de fer fins al mes de maig i a partir de setembre.
Puntura sí que valdria la
pena. I per què?
Valdria la pena rompre amb aquesta tija. Però jo en l'actitud és, jo crec que aquesta temporada que tenim tanta de gent, jo vull anar a fer una volta per Palma i allò estava patat de gent, vull dir, hi havia una gentada, hi havia una quantitat de turistes impressionants.
Sobretot avui, després de 5 dies de pluja, que han sortit com
sí,
els caragols.
Tothom sortia. I clar, això, en un moment de crisi, en un moment, ara jo me posaré optimista, vull dir, en un moment de crisi i ho passant tan malament a altres comunitats, veure aquesta gentada, veure diumenges en un mercat de pobles...
És veritat que mos tenen molta enveja.
Això, la veritat.
Molta. En el rest de la península mos tenen molta enveja. Però nosaltres, amb aquesta gent que tenim, amb aquesta gent que rebem, hem de fer algo per nosaltres, posar-nos les piles per quan es resta molt feina una competència, sí. Que sabeu com la faran i després què farem?
Sí, sí, jo l'altre dia vaig anar...
Temes de formació, sí. Temes de professionalitat... Clar, nosaltres no, lluitem moltíssim per això.
Això és el que dèiem en l'anglès. L'anglès sí, però s'ha de donar ben donat i en condicions. Un camarer sí, però ha d'estar format, ha de saber... La crisi jo crec que ho ha duit en això. Jo crec que ara la gent s'esmera i jo crec que la gent en la crisi veu la gent molt més professional que el que eren fa 5 o 6 anys, perquè saben que de la professionalitat hi va el seu pa. I jo crec que aquesta consciència és, vull dir, jo tenc aquesta percepció. Quan tu vas a un bar, te tenen molt més bé. A un restaurant, la gent t'atén més bé perquè sap que si t'atenen bé i fan la seva feina amb professionalitat continuaran en aquell lloc de feina. Això és la sensació que jo m'adona. Vosaltres sou més experts en aquest tema.
El que m'agradaria sentir és que no posem pegues o que fem les coses tal vegada millor. Jo me crida l'atenció anar. Es dia de 8, 20 d'abril, no sé quin dia era, la setmana passada, anar a l'aeroport, i que quan tu arribes a la terminal de sortides per on ha de passar tothom, absolutament tothom, està totalment tancat perquè fan obres. No han de fer obres en mes d'abril, i si és veritat que és Aena qui fa les obres i això ve destinat de Madrid, han de tenir qualcú aquí que digui, no, miri, escolti, aquí a Mallorca no se fan obres en mes d'abril, se fan en mes de gener.
Bueno, pero esto suele ocurrir, Pilar, porque el aeropuerto de Palma es uno de los que más ingresas a nivel nacional, si quitando Madrid y Barcelona. Yo creo que está por encima de Madrid y Barcelona en este caso. Claro, Aena tiene que buscar fórmulas.
¿Y eso
fórmulas.
No justifica hacer obras,
sí,
en Madrid?
Esto es una justificación porque tienen que hacer obras de mejoras, en primer lugar, para que haya apostantes en el tema de más tiendas, porque el aeropuerto hoy es una gran avenida, es decir, tienes tiendas de todo tipo, tienes supermercado, tienes de todo. Y ahí es donde ellos intentan por todos los medios recaudar. Entonces, si hay una tienda que no es rentable y entra otra que quiere hacer mejoras, lo que sí tiene que hacerlo es antes de temporada. Pero a lo mejor coincide por esta fecha, pero no es porque la Aena tenga ganas de hacer más obra, porque si Aena ya no tiene dinero para mantenerse, imagínate qué tiene que hacer con la reforma. Son empresas que apuestan, como todas, en el tema del aeropuerto, ¿no? Y es ahí por donde realmente están las cosas. Pero bueno, el aeropuerto es muy grande, el aeropuerto tiene mucho movimiento, y es verdad que lo que tienen que buscar son formas de rentabilidad a unos precios que de aquí salen para poder cubrir otros que no tienen rendimiento ninguno.
Senyors, senyora, ens estem quedant de sense temps. Com sempre, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Pilar Carbonell, Juan Cabrera i Toni Martorell, per haver vengut a la persiana a passar aquesta estoneta. Moltíssimes gràcies.
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 Fins una altra.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.
Fins una altra.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. Al llarg del mes d'abril, IB3 dona suport a l'Associació d'Hemofília de les Illes Balears, que treballa dia a dia perquè tots els afectats puguin dur una vida millor, aportant solucions als seus problemes específics d'assistència mèdica, educació, orientació, formació professional i treball. Per a més informació, entra al web hemoip.org. IB3. Tots donam una mà a l'Associació d'Hemofília de les Illes Balears.
Endinsa't en nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 9 del vespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano. No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio amb el futbol de Can Nostre. Diumenge migdia, a Esports 3, tot sobre la segona divisió B amb els partits de l'Atlètic Balears, Mallorca B, Constància i Binissalem. A més, la tercera divisió balear, la darrera hora del Mallorca i la resta de l'esport del cap de setmana. La segona B es juga diumenge migdia a IB3 Ràdio. Esport 3.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Continuem a La Persiana quan ja hem arribat a les 5:44 i dissabte que ve el Teatre de Petra serà l'escenari escollit per a una nova representació de l'espectacle musicoteatral de Silencis. Una proposta de Miquel Brunet i Rafael Ramis. Ells són avui a La Persiana per donar-nos tots els detalls. Miquel, Brunet, benvingut.
Bones tardes, què tal?
I en Rafael Ramis, també benvingut.
Bones tardes, gràcies per convidar.
Primer, faltaria més, primer de tot, senyor Brunet, que és de Silencis?
Bé, The Silencis va a partir d'una sèrie de documentals en els quals se m'havia demanat per posar-hi músiques, és a dir, va ser una sèrie de bandes sonores documentals que en vàrem acabar reunint en format CD, cercant un poc quin era el punt de coherència o d'unió que hi havia entre tots ells, i que ara hem adaptat amb un format d'espectacle, diguem, musicoteatral, juntament amb en Rafael, na Maria Cardona i dos músics més, on aquestes músiques que inicialment havien estat concebudes per a imatge han davallat en el terreny més tocable i més humà i en forma de teatre musical, diguem.
Per què Emili Darder, els vençuts republicans de la Guerra Civil a Mallorca, Marià Villan Gómez i Costi Llobera?
Bé, en part perquè tots aquests personatges que tu acabes d'esmentar, malgrat podríem pensar que són el passat, jo crec que és el futur en realitat, perquè ells tenien uns postulats, tenien unes idees i vàrem tenir una manera de viure que nosaltres pensàvem que estaria bé tornar-los a veure, perquè seria una bona manera d'enfilar el nostre futur. Per tant, de silenci és una paraula que no existeix realment en el diccionari, existeix silenci però no de silenci, i nosaltres el que volíem era tornar-los a veu una altra vegada a tots aquests personatges i donar-los veu una vegada més.
I d'on va sorgir la idea de posar-ho en marxa?
Bé, deu-se que jo som una mica perú, que s'hora de pujar en els escenaris, malgrat fa molt d'any que estic en marxa, però m'agrada, primer de tot m'agrada sentir-me recolzat damunt l'escenari, i si ho faig amb amics com és en Rafael, com en Maria, en Biel, en Eduard, me sent molt més còmode, me sent molt més tranquil, i també perquè ja hem dit que eren músiques que pertanyien a l'àmbit cinematogràfic, eren documentals, però el documental des del meu punt de vista té sempre un punt que apareix que és més ficció. Aleshores, que aquell mateix personatge que sortien amb un format cinematogràfic, en Rafael els ha fet seus i els ha tornat de carn i os, trobava que els feia més creïbles. D'alguna manera, els vençuts republicans, Emili Darder no era anònim, però molts vençuts republicans sí que no eren, diguem, popularment molt coneguts. Per tant, per mi era important que la gent entengués que eren gent que tenia un nom, que tenia un llinatge, que tenia una vida, i trobava que en boca i en representació d'un actor tenia una força que el millor format cinematogràfic no hi ha tingut a l'escenari.
Rafael, vostè encarna els testimonis reals de tres víctimes del franquisme. Com ha encarat aquesta feina?
Jo he encarat aquesta feina des de la veritat, per exemple. És cert que jo els havia vist en el documental en vídeo, en cinematogràfic, com ha dit en Miquel, i jo els he encarat des de la veritat, copiant-los autènticament en tot, o sigui, amb expressions, amb imatge, amb bo, amb estat d'ànim, en situació. O sigui, se pot dir que els he reinventat, que els he reencarnats, que no els he inventats, perquè no és invenció, la creació dels personatges. Saps què te vull dir? El que passa és que jo els he copiat. És una copiació, els he copiat autèntic, s'han arrelat que els fan. Que inclús faig és d'Anna Maria Massot, que és una dona que és desgarradora, a tope, i sense canviar-me de roba ni res, me converteix amb aquesta dona que conta el relat quan s'enduen el seu home a matar o a fusilar, aquesta història. Però bé, que jo el que he fet ha estat copiar de la imatge de personatges reals gravat de primera persona.
I com ha estat aquesta...
Ardu i mal de fer, diguéssim, perquè les imatges són molt durs, els ha tard de creure molt, perquè els ha de fer creure, i a més estan contats de vegades per aquestes persones bastant... he respectat la manera que els van contar, que potser no són coherents, però han respectat, juntament amb en Miquel i jo, la manera de contar-los, així com ells ho contaren, o sigui, encara que cauen a dins alguna contradicció, però això ho han mantingut perfectament. I ja t'he dit que ha estat una experiència preciosa, són testimonis molt guapos, molt desgarradors, molt autèntics, i defineixen molt bé que n'hi ha mils d'aquests testimonis.
A banda de la presència de Rafael Ramis, qui més hi participes? N'has nomenat un parell fa una estona, qui més són?
Va donar la casualitat que mentre s'estava preparant aquest espectacle, jo estava treballant a l'estudi també en Maria Cardona, que és una atleta de Formentera, que ha tingut presència rellevant en grups com Aires Formenterans, el seu propi grup de rock, 4 de Copes, i ara estem involucrats en un nou projecte que es dirà Imarantia. I casualitats d'aquestes de sa vida, quan ella me va cantar les seves cançons, i les lletres que havia fetes i les temàtiques que havia fetes anaven ni calcades realment per inserir a l'espectacle. Aleshores, totes les músiques que jo havia fet tenien un...
Estim escoltant de fons a la música.
Ah, molt bé.
Però com que no vos heu posat escàs, que no sé si els sentiu, però nosaltres les podem estar escoltant, les estem escoltant, de fet.
Fantàstic. Aleshores, com te deia, una banda sonora està pensada per acompanyar una imatge, però trobava que estava bé també que hi hagués una persona com na Maria, que a més és un animal d'escenari, a la manera que té de comunicar, i aquelles lletres, aquelles temàtiques que connectaven sense haver-ho previst inicialment perfectament en l'espectacle que nosaltres fèiem, vàrem coincidir que havia d'estar allà en nosaltres. I després la presència de dos músics com en Eduard Riera en el violí i a les xeremies també, i en Biel Fiol en el violoncel, acaben d'alguna manera de, no sé, de confitar la presentació que nosaltres ens feia il·lusió tenir damunt l'escenari.
De Silencis ha estat representada a Bunyola, Muro, Sant Francesc, també a Eivissa. Com ha estat la rebuda?
Rafael?
La veritat és que la rebuda és molt bona. Jo em va sorprendre molt la resposta de Formentera, per exemple. Primera, perquè els testimonis generalment són tots són mallorquins. Segona, que ho fèiem dins unes festes patronals, se feia a l'aire lliure a Sant Francesc, el més complicat, tots els muntatges que se fan a l'aire lliure, i sí que era que teníem una mica de por a veure com funcionaria l'espectacle. Però no és que l'espectacle funcionat bé, és que va funcionar beníssim, és que va ser un plaer gros per a gaudir d'un dia de Sant Jaume, de la plaça de Sant Francesc, d'aquest espectacle tan guapo, tan hermós, i on se va agrupar moltíssima de gent, molt de turistes, sobretot catalans, hi havia molt de catalans, i va agradar molt, aplaudir moltíssim, va ser una festa. I després, jo per també està ben que dir, per el que els va agradar, que jo me'n vaig anar de Formentera un dia antes que ells, amb el barco, i sí que me vaig trobar de Formentera a dins el barco bastant de català que me demanaven qui eren Costa Llobera, qui eren Marian Villan Gómez, qui eren Emili Darder, aquest personatge que els va fascinar, perquè clar, ells no el coneixien, qui eren Emili Darder, bueno, i amb la senyora bona, però que realment, i per tot aquest que l'ha fet, la resposta ha estat molt bona. Jo te poso aquest exemple de Formentera perquè és aquí on me va sorprendre, perquè clar, jo sé que el teatre de fora
les condicions eren diferents,
i aquest tema no és allò de dir ja ja ja, m'explic, però ja va ser una cosa meravellosa que jo crec que ho recordaré bastant estona, i va ser molt hermós, i més la gent s'hi va ficar, la gent és allò que dius. I a les altres parts igual, també, el que passa és que a les altres parts ja coneixem
personatges.
En Emili Darder, ja coneixem en Costa Llobera, ja coneixem més d'això, perquè els testimonis, vulgui o no vulgui, fan referència a localitats mallorquines.
A banda d'aquest muntatge, en què més esteu fent feina ara mateix?
I ara estem pràcticament embolcats. Pensam que aquest muntatge, com a ensemble que som, ha de tenir encara una certa trajectòria, i com t'he dit abans, jo un dels projectes més immediats que tindré, vàrem estar actuant ara diumenge vespre precisament en Maria Cardona, que també forma part de Silencis, en el lliurament de sermenció en Sant Jordi en el Teatre de Can Ventosa d'Eivissa, que atorga l'Institut d'Estudis Eivissans, i vàrem estar fent un parell de cançons en Maria allà, i això serà part del contingut del proper disc que farem en Maria, amb un nom hem dissenyat més o menys, que serà Imaranti. I fixa't que serà el propi projecte, però que està molt relacionat també amb Soda de Silencis, perquè en definitiva comparteixen part del repertori.
I dissabte que ve el Teatre de Petra. Són bones ja les perspectives, ja teniu bones...
Tenim en part un, no sé si pot ser un handicap o no, hi ha la cadena humana programada per la llengua ara mateix hora baixa, a les 6, però jo crec que De Silencis també és un gran homenatge en aquesta llengua nostra que a nosaltres ens agradaria que previsqués, com li pertoca a qualsevol llengua que hi hagi en el món. És a dir, jo crec que no és bo per cap banda del món que una llengua desaparegui, no? Aleshores, De Silencis també és un tribut en aquesta llengua nostra que ens agrada, que l'estimam, simplement, i per tant podria ser un colofó final preciós a la cadena humana que prèviament hi haurà a Palma, que diguem que no coincideix d'horari, sinó que pràcticament és a continuació. O sigui que esperam que molta de la gent que participa a la cadena humana després s'animin a Petra, sentir-nos.
Jo considero que la cadena humana que ofereix en Emili Darder és una cadena humana molt important, sense m'inspirar totes les cadenes humanes, però sí que en Emili Darder ja fa 100 anys va fer aquesta cadena humana per la llengua.
Miquel Brunet, Rafael Ramis, moltíssimes gràcies per haver vengut a La Persiana a explicar-nos un poc més sobre De Silencis, i moltíssima sort, gràcies.
Gràcies
a tu, moltes gràcies.
Gràcies.
Tres Ràdio, La Persiana.
Què hi vols en aquest núvols que te diuen que dibuixa? És com si una bruixa m'hagués embruixat. Les que treuen sa flor pinten tot de blanc i lila, però espavila que són flor efímera i es ven sols a endurar. I el paisatge me transporta i m'exhorta que no el deixi de mirar. I sembràs com fitxes de colors, taques que són bales de palla, tot enmarcat dins blau la mà, com no, illa mediterrània com ninguna.
Estem escoltant Bales de Palla de Negats, perquè avui coneixerem més coses sobre aquest grup musical. I és que Negats és un grup mallorquí nascut el 1994 que es caracteritza per la seva música festiva i per les seves lletres divertides i que parlen de l'amor i les arrels de Mallorca. Amb tres àlbums al mercat es consolida com un dels grups emergents i més populars del pop-rock illenc. L'any 1994 neix el grup Negats a Son Cervera. Trobem els seus orígens com un grup adolescent d'institut que es torna a reunir després d'acabar els seus respectius estudis superiors. Amb Bales de Palla de Negats arribaran fins a les 6 en punt. En aquesta hora, ja ho saben, arriben els serveis informatius d'IV3 Ràdio i just després continua La Persiana.
Els illots que les custodien sa cunyera, sa dragonera i també sa espalmador. I solo de ximeners de poble, l'esperit noble d'herència i des de mar. Des de selva i sembrats com fitxes de colors i taques que són bales de palla. Tot enmarcat dins blau la mà com no. La Mediterrània com ninguna. I me passa que ja no hi trob res millor. Lluny de casa he pres a apreciar-ho. Quatre illes on la mà no està barrera. Això era Balears. I me passa que ja no hi trobo.